Bona tarda, Carme. Poca gent escolta aquesta música i no sap de què és. En efecte, és la de Super Mario Bros., un videojoc aparegut al 1983, tot i que el personatge protagonista és anterior a aquesta data. Aquesta és segurament una efemèride un tant friqui, però que al darrere té tot un moviment social que ha crescut jugant als videojocs de Super Mario. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Joan Garrigó, expert en videojocs. Benvingut de nou a aquesta casa, ja ets un habitual.
Bona tarda, moltes gràcies. Ara feia temps que no venia, molt agraït d'estar aquí.
Com deia, és una celebració una mica friqui, no? Celebrar el dia de Super Mario Bros.
Bueno, és un dia friqui. Bueno, a mi m'agrada més la paraula apassionat, val? Però sí, si s'ha de dir friqui, es diu friqui, cap problema.
En el bon sentit, eh?
En el bon sentit, sempre.
Al final
sempre.
Tots som una mica friquis en
tots
alguna
cosa. Tots som una mica friquis cosa. Amb el futbol, amb Eurovisió, sí. I aquestes cosetes.
Una mica amb tot. Per què se celebra aquest dia del Super Mario Bros.? I a més aquí, el 10 de març, sí, perquè...
Val, això va ser una iniciativa una mica espontània que va sorgir de les xarxes socials, vale? com solen sortir últimament algunes coses. Ens hem de remuntar una mica al 2015, que algú va trobar bona idea fer un joc de paraules amb la datació en anglès del dia 10 de març. Val? Per què el 10 de març? Simplement perquè quadrava. Val? Si tu escrius 10 de març en anglès, és abreujat seria mar, ten, i doncs quan ho veus escrit és fàcil veure la paraula Mario. Sí, doncs sí. Això va començar, la gent va començar a fer iniciatives espontànies com il·lustracions, cançons, fangames, i Nintendo ho va trobar una bona idea i els hi va seguir l'estela. I a partir de llavors, els anys consecutius van anar agafant aquesta data com una efemèride que la van convertir en canon, i ara, a dia d'avui, l'estem celebrant des de fa ja 10 anys, que celebrem el Mario Day.
Déu-n'hi-do, 10 anys.
Però vaja, que la cosa ha sortit de la comunitat.
Sí, sí. I a més, bueno, és que el Mario, amb els anys, al final s'ha convertit en una icona, no? Perquè potser és més de la nostra època, dels que tenim ja uns anyets... Però és que jo recordo els meus fills, per exemple, el Mario els hi agrada també. O sigui, és una cosa que avui dia també segueix. Hi ha una pel·lícula de fa molt poc temps, de fa un parell d'anys.
Sí, del 2023.
Sí, sí, o sigui, continua sent aquesta icona, el Mario.
Sí, de fet, des que va aparèixer fins ara, sempre hi ha hagut una continuïtat, val? Els jocs de Mario sempre han sigut bastant populars, però semblava, fa cosa de 10 anys, que... Va haver-hi una consola que va ser un fracàs en ventes, la Wii U, i alguns ja pintaven una mica com que Nintendo havia de fer un rentat de cara. Fins i tot es va posar en judici la figura de Mario com a mascota. Però més lluny d'això, el que va fer Nintendo va ser revifar, val? Amb nous jocs, diversificar... I és aquesta una mica la clau que ha fet que Mario el tinguem encara avui en dia com una icona dels videojocs. El fet de que s'ha diversificat i ha sabut reinventar-se sempre.
A més, com deies, Nintendo passava uns moments difícils, no? Tot i l'auge aquest de sobretot dels... Ja t'ho diré demà, dels Pokémon, no? Que els Pokémon, que és una marca que també ha portat molt, no? I bueno, tot i això, Nintendo sempre ha estat una mica allà després de la guerra aquella amb Sega, no?
Bueno, de fet, els Pokémon estan en mans de Nintendo, o sigui, realment Nintendo està competint contra si mateixa perquè tenen allà un gegant que es va fent cada vegada més gran, que són els Pokémon, que algun dia és possible que tinguin entitat pròpia en si mateixa, però bueno, es fan jocs com a Pokémon, com a xurros, i més en farien, més en vendrien. És un fenomen que a mi se m'escapa. I bueno, tot i així, Mario sempre ha estat allà com a abanderat dels videojocs de totes les generacions.
Parlem una mica de Mario Bros. En si. Neix com a tal el videojoc el 1983, però la figura del Mario al final venia de més enrere encara, perquè ja havia aparegut en diversos videojocs.
Si bueno, no hi ha una mica de debat en si el primer Mario és del 83 o del 85, perquè de fet aquest any, bueno, el 2025 passat, es va fer el 40 anys del primer joc de Mario, que va ser el Mario Bros. I depèn on miris, diuen que va sortir el 83 o que va sortir el 85. Mm. I el fet és que aquí a Espanya no va arribar fins al 88 o 89, perquè els llançaments de consoles no eren com, ni de jocs eren com ara, que eren simultanis a nivell global, sinó que arribaven primer al mercat nipó, després al mercat americà i després, amb una mica de sort, al mercat europeu i australià. Doncs clar, abans del primer Mario, ja vam veure a Mario com a protagonista d'un joc en el Donkey Kong, a la recreativa de Donkey Kong. Però llavors no se li deia Mario. De fet, encara no tenia nom. I se'l va anomenar Jumpman, l'home que salta. El fet de que l'anomenessin Mario ve arrel d'una anècdota que lliga una mica amb els Console Wars que dèiem abans, de la guerra de consoles entre Sega, Nintendo i també Atari en els seus principis, que també va batallar una mica amb Nintendo. I el fet és que a principis dels 80 la indústria dels videojocs estava en decliu, o sigui, Atari va caure en picat, Nintendo va aprofitar una mica això, però tampoc no els hi volava rodona la bola, i estaven en dificultats econòmiques, i la seu de Nintendo Amèrica, l'edifici on estava la seu de Nintendo Amèrica, estaven també amb deutes amb el seu llogater, que era un senyor que es deia Mario Segale.
Ostres.
Val? Doncs aquest senyor va anar emprenyat a la seu de Nintendo Amèrica, que m'heu de pagar el camp de veu, que no sé quantos, i clar, Nintendo els va dir: ei, estem fent un videojoc que ho petarà, si us plau, dona'ns més temps perquè puguem treballar, i aquest joc era el Donkey Kong. I Nintendo va prometre que si aquest senyor Mario Segale els donava una mica de marge, seria el protagonista del proper videojoc. I el proper videojoc ja va ser Super Mario Bros. En honor a Mario Segale.
Una bona manera, no?
Sí, bueno, no, li dius al teu llogat, li fas una promesa i cola.
Bueno, està bé, mira, va colar, i va sortir bé.
Va colar i sort d'això, sí.
Sí, déu-n'hi-do. Quin impacte va tenir el llançament del Super Mario a la indústria del videojoc? Perquè, a més, parlaves ara també d'Atari, no? Que potser va ser la primera així a arribar a les cases, no? A finals dels 70, principi dels 80, sobretot, que fins i tot va fer el videojoc aquell famós, no? Que sí, el DT, sí, exacte, no recordava. Ui. Que el van enterrar, no? Van enterrar, sí. Tots, i ara valen milions aquests jocs.
Sí, això hi ha gent que es pensa que és un mite, jo no, va ser la pura realitat. El joc d'ET que va fer Atari, que havia de ser un gran èxit, va ser un gran nyap, i els va resultar més rentable enterrar el joc al desert de Nevada, crec que va ser, que desfer-se'n de qualsevol altra manera. I fa pocs anys, no sé si fa 10 o 12 anys, algun il·luminat se li va ocórrer anar a desenterrar-los, el van trobar, i ara aquests jocs es venen per eBay a milers d'euros.
Sí. I això una mica va ser el que va donar pas, no?, al Super Mario, no?, d'Atari, van passar una mica a Nintendo. Nintendo ja estàvem amb les Game & Watch, aquelles petitetes, les maquinetes aquelles que tots que tenim una certa edat hem jugat. Ara potser ja amb les Wii i totes aquestes, no?, els nens no, allò veuen allò, no?, i els sembla raro, no?, aquelles maquinetes que era la pantalla fixa i es movien els ninos per sobre.
Exacte, que eren de cristall líquid, que exacte. Tu veies el dibuixet de color negre. I algunes tenien simplement un parell de botons perquè moguessis el ninotet dreta i esquerra. I d'això ja es va saltar a les primeres... Bueno, Atari ja va fer una mica el primer aterratge a les llars, amb les famílies, amb les seves Ataris, la 3600 i la 7200, ara no me'n recordo ben bé els números, però després el gran boom familiar de les consoles va ser la Nintendo NES, la Famicom, que es diu en el mercat americà.
Aquests cartutxos quadrats grans.
Aquests cartutxos quadrats. Que fan gairebé un pam, i Mario Bros. Ho va petar. I des de llavors, la trajectòria de Mario sempre ha anat una mica en ascens, però sobretot ja ho va petar Super Mario Bros. 3, que va ser dels últims jocs que van sortir, dels últims bombazos que van sortir per la Nintendo NES, i després ja Mario es va consolidar com a com a líder dels jocs de plataformes amb el Super Mario World de la Super Nintendo. I tant Super Mario Bros. 3 com Super Mario World a dia d'avui encara estan considerats dels millors jocs de plataformes de la història.
A més, va tenir moltes evolucions, no? Però jo recordo també molt el Super Mario Kart, no? Que era un joc divertidíssim per jugar amb quatre amics, jugar, que allò era, eren uns piques constants, no?
Bueno, jo per llavors, dins d'aquesta guerra de consoles, jo potser pintava 14 o 16 anys, ara no recordo exactament, jo era un afèrrim defensor de Sega, jo estava a l'altra banda.
Jo era de l'altra banda també.
Jo tenia a casa la Master System, la Mega Drive, la Game Gear, però clar, vaig anar a casa un amic que em va dir, sí, l'Street Fighter, el Super Mario World, i bueno, sí, tots molt guais, però la que em va ficar el Mario Kart a les mans, vaig dir, mare de Déu, què és això?
O sigui, fins i tot els jocs de carreres, no? Que dius, ostres, són molt específics, i amb això ho va patar.
Amb el Mario Kart va ser com, vale, vull més d'aquesta cosa. I a partir d'aquí els Mario Kart, bueno, anem ja per la novena, alguns dirien que per la desena entrega, val? Perquè n'hi ha un que ha tingut edicions de l'ús i tal, però que el Super Mario Kart a dia d'avui és raro una casa en la que hi hagi una consola i no hi hagi un Mario Kart.
De fet, és una evolució brutal, no? Aquesta des de les Game & Watch fins ara, que ja són 3D, que ja és, bueno, realitat virtual avui dia ja, fins i tot l'evolució del Mario sempre ha estat allà, no?
Sí, sí, i és igual la consola de Nintendo que sortís, que sempre totes han tingut el seu Mario principal, pot ser en 2D o pot ser en 3D, o jocs tipus Mario Party, Mario Kart, els Paper Mario, els Mario & Luigi, fins i tot altres personatges que han protagonitzat spin-offs tant o més exitosos que els propis Mario, jocs del Wario, els Luigi Mansion...
Per tots els gustos.
Els Luigi Mansion vindrien a ser un Resident Evil per a tots els públics. Jo me'n declaro fan fèrrim dels Luigi Mansion.
Parlàvem de la guerra aquesta, no? Després de la marxa, per dir-ho d'alguna manera, d'Atari, no? Que es van quedar Sega, Nintendo i Sega, d'aquesta guerra, no? Entre Super Mario i Sonic. O sigui, això jo recordo als 90, recordo èpic, era el que deies, no? O eres de Sega o eres de Nintendo. O sigui, i hi havia aquells bàndols com Barça-Madrid, una mica el que tenia una consola que tenia l'altra. Però fins i tot després, amb els anys, tot es recondueix, no? I van acabar sortint a videojocs els dos junts, el Sonic i el Mario.
Exacte.
Cosa que ja va ser brutal.
O sigui, veníem de finals dels 90, principis dels 2000, que hi havia una publicitat molt agressiva tant per Nintendo com per Sega, dels uns contra els altres, fins i tot es feien boicots comercials. Si tu tenies jocs Sega, venia Nintendo i et deia, doncs no et portaré cap joc Nintendo. Mentre tu tinguis joc Sega a l'estanteria. Era una publicitat molt agressiva. Hi ha un llibre superinteressant de Blake J. Harris que es diu Console Wars. És un totxo, té algunes parts infumables, però en general és bastant interessant. Jo me l'he llegit. Però si no us el voleu llegir, HBO va fer un documental, no sé si el 2020, en el que explica de forma més divulgativa tota aquesta guerra comercial, que bàsicament, bueno, en diem guerra, però va ser purament guerra de fake news, els uns contra els altres, val? I de publicitat bruta, i de jo faig aquest joc, doncs jo faig aquest altre, i un joc sempre responia a l'altre. I després, clar, més tard, tot va començar primer Atari contra Nintendo, després Nintendo i Sega, i després ja la cosa va acabar, es va considerar tancada la Console Wars quan Sony va desplantar Sega,
no?
I Sega ja va deixar de fer consoles per fer només videojocs, com per exemple el Mario i Sonic en los Juegos Olímpicos, que comparteixen escena.
Sí, és molt curiós això, no? Després de tants anys de barallada que si Sonic i Mario, i al final van acabar sent amics i estrelles a la pantalla també, perquè hi ha dos o tres pel·lícules del Sonic, del Mario... Bueno, ara, l'última que han tret, però recordo que també hi havia una antiga dels anys 90, devia ser, d'aquella època.
En vam parlar de la pel·lícula del Mario. És una cosa curiosa, ara no recordo ben bé quin any es va fer, però sí que em sembla que van ser finals dels 80. I sí, del Sonic se n'han fet tres pel·lícules bastant bones, realment. La que es va fer del Mario l'any passat, fa un parell d'anys, ho va petar a taquilla, i la que estan preparant ara una mica com a gran regal per la gent, per celebrar aquest 40 aniversari del Mario, serà la de Super Mario Galaxy, que veu una miqueta dels grans dos Marios que van sortir per la Nintendo Wii, que són el Super Mario Galaxy 1 i el Super Mario Galaxy 2. Agafa una mica tot aquest univers, el barreja una mica amb els Mario, amb el Mario Odyssey que va sortir fa poc per Switch, i de tot això n'han fet una pel·lícula que suposo que donarà peu a més títols de Mario.
Déu-n'hi-do, quin món.
Sí, sí, és. No ens l'acabem.
Doncs Joan Garrigó, expert en videojocs, gràcies per estar aquí amb nosaltres i donar-nos una mica de llum amb aquest tema, perquè els que no som experts en videojocs, ostres, potser ens crida molt l'atenció, no?, això del dia del Mario i de tot aquest món, no?, que acompanya els videojocs.
Realment dona peu a... Dóna peu a pensar com és que aquest fenomen segueix viu, perquè si t'hi pares a pensar, és un antiheroi. És un heroi baixet, rodanxó, no sembla que hagi d'estomacar a bitxos com Bowser, que són tres vegades més gran que ell, més temerosos, que tiren foc pels queixals, i que a sobre ho fa d'una manera desenfadada i tranquil·la i serena. I potser és així una mica com hauríem d'afrontar els problemes.
Sí, estaria bé. Moltes gràcies, Joan.
A vosaltres.